Parlem d'aquesta novena edició de la Vallmoranta, Déu-n'hi-do ja, novena edició, i ho fem amb en Josep Ventura. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, ets una de les ànimes d'aquesta Vallmoranta, juntament amb un gran nombre de persones de Sant Pere Molanta que us hi bolqueu cada any, i ja fa 9 edicions. Aquest dissabte n'arriba una de nova, tot a punt per dissabte.
Sí, sí. Bueno, gran nombre de persones, són tan grans, eh? Al final acaba tothom liat, els de sempre. La família, els quatre amics i el que costa no és arrencar-ho, sinó que és mantenir-ho. Però sí, estem allà tots els que podem i de moment seguim endavant.
Molt bé, això és veritat, que a vegades les coses costen de tirar endavant, perquè per organitzar un acte així que mou tanta gent necessiten també moltes mans al darrere, òbviament.
Sí, bueno, al final ho farem com si fos una petita empresa, no? Intentar delegar la feina, que suposo hi ha el mínim desgast per tothom, que cadascú tingui molt clar què ha de fer, tot molt acotat, i aleshores ja es mecanitza, no? I sí que hi ha d'haver una mica una direcció que tingui clar les línies a seguir, però després, com un equip de futbol, no? Intentar que cadascú faci la feina que millor sap fer, no donar-li una part que li sigui feixuga, perquè aleshores les coses no funcionen. I llavors això una mica, doncs la part d'inscripcions en cuida una persona, la part de la paella una altra, la part de documentació i factures una altra, i sí, ho tenim tot ben repartit i per això hem pogut aguantar aquests 10 anys, de moment.
Déu-n'hi-do, a vegades no som conscients de tota la feinada que hi ha al darrere d'un acte així. Comentava la Sílvia fa un moment que una de les màgies de la Vallmoranta és precisament el seu caràcter popular. Les inscripcions es va obrir ja la setmana passada. Com estan anant?
Bueno, les inscripcions estan molt bé, però hi ha una mica de trampa, en el fons, a darrere, perquè nosaltres després fem, és a dir, el 50% de la cursa és la pròpia activitat esportiva, però després fem una paella.
Sí.
Una paella hi ha al local social del poble, al centre cívic, i clar, ens veiem molt limitats per l'espai que hi ha. La cursa ha crescut i tenim més o menys uns 450 participants cada any, i l'espai per dinar doncs es veu limitat a 250 persones. Aleshores, sempre les primeres 250 inscripcions va molt ràpid. Un dia i mig o dos volen, i després ha funcionat molt, però bueno, acabem ficant aquesta mitja de 420-430 persones sempre d'inscrits.
Molt bé, doncs aquests que s'afanyen per tenir la paella, per tant 250 ja els sou segurs, i esperant arribar doncs aquests 400-450 participants de cada any. Potser per qui no conegui gaire què és una cursa d'orientació, expliquem una mica, perquè la clau són, a part d'aquesta paella posterior, de la cursa com a tal, un mapa i les fites i balises a trobar, correcte?
Sí, l'esport d'orientació... Els països nòrdics està molt professionalitzat, hi ha moltes competicions, i aquí és algú pràcticament nou, no? I és molt, molt, molt popular. Però el que sí que marina molt bé és tu dones una informació del territori, perquè al cap i a la fi el dibuix que tu els hi presentes és exactament el que trobaran. I han de trobar, consta d'això, de balistes escampades per aquella àrea de mapa que s'ha decidit, dones un temps determinat per trobar-les, i sempre s'ha de dibuixar un mapa que sigui impossible de trobar tots, perquè hi entri en joc també l'estratègia, i la gent calculi en funció de del seu estat físic i el seu estat tècnic de coneixement d'un mapa, doncs amb aquest temps el màxim de punts que podran trobar. Llavors guanya sempre qui fa més punts.
Per tant, té aquest caire popular de que cada un pot fer la seva estratègia i cada un pot ficar-se al seu propi objectiu, no? De dir, doncs el meu objectiu és trobar tantes balises, no guanyar, però sí que hi ha una vessant competitiva, perquè segurament hi deu haver doncs el tipus de participants que venen a gaudir més de la celebració i els que venen més aviat a competir com a tal.
Sí, doncs hem fet aquestes tres opcions, d'inscripcions. De l'opció més familiar, allà sempre podeu trobar equips en què hi ha pares, fills i nets, competint o participant. Jo sempre ho assimilo molt als castells, és una activitat molt inclusiva, i que treballa valors així de, en equip i que els pares poden interactuar molt bé amb els nens. I llavors la gent s'apunta a aquesta opció iniciació familiar, que es diu. Després, el que ja vol fer una miqueta més, té una, un mapa amb una escala més gran, però li diem una cursa curta,
sí?
I aquí ja hi ha trobat gent que sí que només camina, però també n'hi ha uns quants que ja corren. I després ja tenim l'escala gran, que bueno, és un mapa que és 100% per córrer. Si tu t'apuntessis amb un tarannà no competitiu a la cursa curta, t'avorriràs, perquè caminaràs i trobaràs poquetes balisses, no? Allà s'ha de córrer, de veritat. I bueno, i tenim una àrea, pues, ja és la de sempre, li hem pret bastant de suc, però bueno, ens dona joc, com que som balcó de parc natural, del Garraf, doncs tens aquesta opció de fer un passeig entre vinyes o ja combinar-ho amb la primera part de muntanya que ja començaria el preparc, diguem. Mm-hmm. No és parc, eh? Si ens entren els agents rurals encara pensaran aquí que...
Perquè no es pot accedir al parc amb curses com aquesta, oi?
Bueno, la regulació... De fet, com organitzadors, els que organitzin BTTs i curses de trail sabran de què parlo. Uh-huh. El que ens agota més és la burocràcia, totes les regulacions i les prohibicions. Potser una mica a vegades per falta de comunicació, perquè després quan expliquen per què ho regulen tant ho entens,
s'entén,
no?
Uh-huh.
Però sí que és cert que bueno, hem de conviure tots, diguem, i ens hem d'entendre tots. Les bèsties i les molestes han de marxar i tu pues, sempre tens un altre espai per on poder viure, no?
Ah, doncs deies això, de una de les feines és fer aquests mapes, pensar aquest recorregut. No sé si ens pots donar una pista, ja ens ho has dit una mica, tant per vinyes com per aquest espai una mica que comença ja a tocar el massís del Garraf. No sé si podem saber quina zona recorrerà la cursa dissabte o això és un secret total fins que no s'entrega el mapa als participants.
Bueno, el que és un secret és on hi ha les balisses. Uh-huh. Això sí que és un secret. L'àrea tothom la coneix, és un mapa que es va repetint durant els últims 8 anys. Aleshores, la sortida i arribada serà Sant Pere Molanta i enganxa pràcticament la cursa llarga a 3 municipis o 4, Olivella, Avinyonet, Tosset de Sant Cugat i Olèrdola. Poquet, de cada un, però bueno, tenim aquesta àrea. I la curta pues, és als voltants de Sant Pere, la familiar entre les vinyes.
És una de les grans virtuts, no?, de les proves d'orientació, que qui participa pot recórrer camins i paisatges que per molt que a vegades estiguin a prop de casa, potser no sabem com arribar-hi o potser no hi hem estat mai i aquest mapa i una prova com aquesta, organitzada per gent com tu i com vosaltres, ens dona l'oportunitat, no?, d'arribar a indrets on potser no havíem estat mai, Josep.
Sí, sí, és a dir, la persona que organitza una cursa d'aquest tipus a casa seva es coneix més el territori que ningú, diguem que podria ser gairebé com un pastor o com un caçador, perquè el que fa és caminar el terreny pam a pam per ensenyar-te... La muntanya està tota abandonada. Uh-huh. Hi ha molts vestigis així contemporanis, diguem, de marges de pedra seca, barraques, forns de calç, pous, que tot això abans de fer servir, perquè la muntanya estava treballada, però a poc el bosc se l'ha anat fent seva. Aleshores, tu el que t'interessa doncs, és trobar llocs atractius per posar les balisses, per col·locar-les i que la gent ho vegi, no? Llavors diguem que és una mena de mostrar el territori, però de manera molt interior, perquè hi ha hagut algú allà que ha invertit temps per conèixer-ho i alhora aleshores per ensenyar-t'ho a tu com a participant.
Ah, perquè imagino que la ubicació d'aquestes balises busca precisament, no?, també buscar aquests espais de patrimoni, potser aquestes barraques o potser aquests murs o potser certs arbres, no sé, m'imagino, no?, i també posar un valor.
Sí, correcte, és a dir, si tu, per aquest fet vam muntar la Lliga Penedès d'Orientació, i tu pots anar, pots inscriure a la cursa de Sant Pere de Riudarilles, per exemple, i podràs veure doncs, els indrets més típics d'aquella zona. A les valls de l'Anoia, aquells salts d'aigua que hi ha allà, pràcticament ningú sap que hi ha un salts d'aigua. Doncs, els cursos d'orientació utilitzen aquesta eina, que és el mapa, doncs, per fer aquesta difusió de territori. La cursa de Sant Pere de Ribes, doncs, igual. És a dir, hi ha un treball allà de camp fet per l'organitzador que passa totalment desapercebut, però que és molt important i que val la pena posar-ho sobre la taula i que la gent ho conegui.
Doncs una sort tenir gent com tu. No sé si dir-te ja el pastor de Sant Pere Molanta, Josep.
No, perquè no porto ovelles, eh? Les ovelles van soles. Sortim del mapa i elles van soles, sí.
Ovelles en mapa, doncs, els que participaran aquest dissabte en aquesta cursa d'orientació. Una cursa d'orientació en què la participació no és individual, eh? Sempre és en grup?
Aviam, nosaltres recomanem que sigui en equip, perquè al no haver-hi un recorregut establert, si tu et fessis mal, doncs, bueno, tenim el mapa i el telèfon de l'organització, aleshores truquem, la gent truca i els anem a buscar, no? Però ja per passar-t'ho més bé, sempre és millor fer-ho en equip. Curses d'orientació més llargues sí que no et deixen anar sol per aquest motiu, no? Perquè no hi ha un perímetre establert, sinó que tothom hi ha una àrea. Tothom va, decideix cap on va en cada moment i de quin punt a quin punt va. Aleshores, sempre serà més divertit i posaràs en valor aquest fet de discutir una estratègia, aquest treball en equip que després, cap i a la fi, la vida és això, no? Treballem amb empreses, treballem en llocs que hem d'arribar a decisions i ràpides. No es poden discutir molt perquè si no perds temps, no? Per tant, perds diners. I aquest és una mica la gràcia d'anar amb equip.
Per tant, aquesta participació en equips, uns equips o una gent que hi participi, que hem parlat molt d'aquestes balises, d'aquests mapes, però aquests mapes hi ha una simbologia, uns símbols que, si no m'equivoco, estan estipulats per la Federació Internacional d'Orientació i que, per tant, són compartits en totes les curses d'orientació d'aquest tipus arreu del món. Entenc que és important conèixer una mica aquests símbols, Josep.
Sí, són molt intuïtius, inclús nosaltres, com que no estem subjectes a cap regulació de cap campionat, que som una mica, no deixem de ser populars. Aleshores, nosaltres col·loquem un codi QR al mapa perquè et vinculi a una URL on tu pots veure
els
controls que volen dir. És a dir, no te l'has d'aprendre. No te l'has d'aprendre. Tot i que quan fas moltes ja són molt intuïtius i són els mateixos. Però vull dir, això de l'orientació és un idioma internacional que tu pots fer qualsevol activitat, qualsevol cursa, te'n pots anar a Finlàndia, te pots anar a Japó, te'n pots anar a qualsevol altre lloc, i ningú t'ha d'explicar l'idioma, és el mateix de tot arreu, amb un mapa i una simbologia, i pots descobrir territori a tot arreu.
Què ens mostren els símbols d'aquest mapa? Què hi marca aquest mapa i aquests símbols dels que parlàvem?
Bueno, els controls, doncs, estan tots vinculats a una tipologia. Hi ha elements fets per l'home, d'un tipus elements d'aigua, són d'un tipus roques, tots són d'un tipus camp, tots són d'un tipus, i però són molt fàcils i intuïtius, eh? Vull dir, les balisses no estan amagades, estan col·locades en lloc. Tu quan arribes allà ja és molt evident que serà allà, no està amagada perquè no hi hagi manera de trobar-los. No és com una pista, eh? Vull dir, quan tu arribes a la zona del cercle, ja havent passat fent una visió així transversal de la simbologia, ja pots veure on estarà la balissa, des de lluny.
Si has fet l'esforç d'arribar fins al lloc i d'entendre el mapa i d'arribar-hi, no se't posarà la balisa amagada perquè t'hi passis mitja hora buscant-la, vaja.
Exactament. Sí.
Ens has parlat de les tres modalitats, d'aquesta cursa llarga, de la curta i també de l'opció familiar. I enguany, si no m'equivoco, feu una prova pilot amb un nou sistema de marcatge en la prova curta. Què canviarà això? Què suposarà, Josep?
Però això ho vam provar l'any passat, eh? No és nou. Va. Però, bueno, és... Diguem que encareix la presa de la inscripció de la prova. A nosaltres, entre cometes, ens ho facilita a l'hora de comptar punts, perquè si tu no utilitzes un sistema de marcatge electrònic, la manera de comptar els punts és que tu amb el corredor li dones una graella i a cada balissa que arriben, allà hi ha una grapadora, i grapen, no? I talen, com si fos el Camino de Santiago, no? Fan un segell.
Molt manual, molt analògic.
Doncs el sistema electrònic... Sí, el sistema electrònic és com si portessis una memòria que tu portes lligada al canell i quan tu arribes a la balissa hi ha un petit element així electrònic que li dona a grava comptar el que has passat per allà. I quan tu acabes la cursa ho descarregues i aquest software fa que controla tots els punts, a quina hora hi has passat, quant de temps has estat entre punt i punt... És més xulo, perquè això és la pantalla que posem allà, vas veient, mentre va arribar la gent, la classificació es va generant poquet a poquet, es va actualitzant.
Que xulo.
I li dono un toc més, però clar, sempre estàvem el mateix, encareix el preu d'inscripcions i per això la familiar i la curta no li hem posat, perquè que s'apunti una família sencera i pagui 40 euros pels quatre i es puguin quedar a dinar, que no en paguin 80.
O sigui, això serà amb la llarga, eh?
A mi m'agradaria fer-ho per tots.
Això serà amb la llarga?
Sí, això només serà amb la llarga.
Molt bé. Sí. No sé si teniu idea de quin percentatge dels participants són veïns i veïnes de Sant Pere Molanta o d'Olèrdola, si ve molta gent de la comarca, o si és una cita també la Vall Moranta per gent que fa curses d'orientació d'altres indrets del país.
Bueno, a la familiar i la curta ens hem trobat que hi ha un públic molt local, eh? I inclús des de la Lliga, per exemple, a la cursa Sant Pere Ribadilles hi ha molta gent d'allà, aquella zona, a les curses de Vilanova hi ha molta gent de la zona de Vilanova, és a dir, un públic molt local. A Sant Pere, sí, s'apunten molts veïns del poble, també preparo una activitat a final de curs per l'escola, llavors els nens de l'escola ja ho coneixen una mica, i també es comencen a apuntar alguns pares ja. I aleshores, com menys popular és a dir, la versió llarga, que ja és més de córrer, sí que hi ha gent doncs, d'arreu del territori, de la zona del Berguedà, de Girona, de les Terres de l'Ebre, gent que ja, de manera habitual, doncs, competeix en aquest tipus d'activitat.
Uh-huh. Parlàvem d'aquesta vessant també més popular, amb la versió curta, la versió familiar, i a més també és un acte popular perquè la Vall Moranta té des dels seus inicis un objectiu també solidari, que és que la recaptació es destina a la Marató de TV3. En les 8 primeres edicions heu aconseguit més de 28.000 euros, que es diu aviat, eh?
Sí, doncs. No, tenim clar que això ho fèiem perquè volíem i no ens volíem guanyar ni un duro. Evidentment no volíem perdre diners. I aleshores una vegada fèiem totes les despeses de la productivitat, la resta sempre ho quedem ingressant a la Marató TV3 i passem de 30.000 ja, passem de 30.000 euros. Però mira, va sumant, poquet a poquet. Sempre acabem donant entre 3.000 i pico llargs, 4.000 i alguna cosa a cada edició. I això també és gràcies a la feina potser més feixuga que acaba sent, eh? No només en aquesta cursa, eh? Qui organitza festes majors i això, que sempre s'han de trucar a portes, d'esponsors, d'empreses, que les empreses ja estan, suposo que quan et donen trap a la porta, diuen, mira, el pesat aquest...
Ja tremolen.
Però bueno, per exemple, si nosaltres necessitem avituallaments i fruita, doncs vinga, anem a la fruiteria, ja és una cosa que no hem de pagar. Que necessitem postre, doncs, en el cas nostre, doncs, anem amb el forn del poble, que si necessitem alguna cosa per la paella, que farem? Doncs la carnisseria també col·labora, i mica en mica, al final, doncs, va sumant, va fent un pic que es va fent grandet.
Perquè també, a banda de les inscripcions, durant la paella o després, feu una rifa, que també és una mica el que dona ambient final i també acaba de fer gran aquest pot per la Marató, que enguany serà destinat a les malalties minoritàries.
Sí, aviam. És a dir, tenim sponsors que col·laboren amb espècies, diguem, i altres que, ja, però si et donen 100 euros, no? O 20 o 30, i d'altres que et donen, doncs, els cellers. Intentem vincular també tota l'àrea del mapa, tots els cellers que hi ha a la zona, el celler de Mascandí, els d'Alemany i Corrió, Ràfols dels Caus, els cellers Vergés, tots aquests Vall d'Ossera, tots aquests els anem a explicar, no?, l'activitat, que passant per les seves terres, de pas els demanem permís, i llavors col·laboren doncs, amb vins i caves, i això és el que després sortegem i transformem, diguem, un producte en diners. I així podem fer l'ingrés amb aquesta rifa, la manera de transformar-ho.
Doncs amb aquesta implicació també de tota la gent i de tots els comerços, recordar que les inscripcions online estan obertes fins demà dimecres dia 20, correcte?
Sí, dimecres a la nit.
I el mateix dia de la cursa, allà mateix, també es podran fer, correcte?
Sí, encara... És a dir, els tíquets de paella ja s'han acabat, però bueno, l'activitat s'hi pot apuntar qui vulgui. De còpies de mapes hem fet de més.
En tindreu.
Tothom, sí.
Perfecte, doncs que tothom s'hi animi a participar en aquesta novena edició de la Vall 90 amb aquestes tres fórmules, la cursa més llarga per qui vulgui córrer, la cursa curta per qui la vulgui gaudir caminant i l'opció familiar per qui la vulgui gaudir també amb els més petits. Aquest és un dels primers actes solidaris amb la Marató de TV3 d'enguany. Josep Ventura, moltíssimes gràcies per tota la feina feta, per ser una mica el pastor de Sant Pere Molanta, conèixer-te aquest entorn i preparar amb tanta intensitat aquesta prova que des de fa tants anys és tan participativa i ja esperada al municipi. Moltíssimes gràcies, Josep.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé dissabte.
Gràcies, bon dia, adéu.